Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Bon dia. El futbol a vegades et deixa un regust curiós. Com pot una victòria generar-te dubtes i un empat, en canvi, la sensació de solidesa? Els més resultadistes no estaran d'acord i és evident que al minut 80 ja ens anava molt bé el marcador del Toralín, però per sensacions la imatge que va deixar l'equip a Ponferrada va ser millor, tot i no guanyar, que la de fa 6 dies contra el Promeses. Per escenari, per rival, per joc, el Dora Albierzo és un pas endavant dels de Miqui Lladó, malgrat que el gol de Yuri de Souza va privar els arlequinats de tornar amb 3 valuosos punts al Sarró, però de res haurà servit aquesta millora si ara no es consolida. De moment, el balanç no pot ser més equilibrat. Un triomf, un empat, una derrota, 4 gols a favor, 4 en contra. En les 3 primeres jornades s'ha marcat, però mai s'ha deixat la porteria a 0. Superat amb bona nota, però no excel·lent, l'examen de Ponferrada toca preparar ja des d'avui la visita de la SDL dissabte a la Nova Creu Alta. És dimarts, 12 de setembre, les portes de l'Hotel Suís són obertes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de so, la Bea Aguilar, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui es juga a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Manresa-Barça. L'equip del Bages va superar el Joventut 65-82, mentre que els blaugrana han eliminat el Girona 104-92. La final, com diem, avui a 2-9 al Barris Nord de Lleida. Per altra banda, la selecció espanyola masculina de futbol també juga avui, en el seu cas, a 3:15 a Granada contra Xipre, en partit classificatori per l'Eurocopa. A la mateixa hora, entre altres, Suècia-Àustria, Itàlia-Ucraïna o Suïssa-Andorra. D'ahir destaca el 9-0 de Portugal a Luxemburg. L'Espanyol ha signat Álvaro Aguado, migcampista andalús que estava sense equip des que va rescindir al Valladolid. I Novak Djokovic ha guanyat el US Open, el seu 24è Gran Slam. Ha superat a la final Daniil Medvedev en 3 sets. Som-hi amb el sumari.
Comenta la recepció.
Farem el post del partit Ponferradina-Sabadell amb aquest valuós empat pel conjunt arlequinat. Escoltarem, entre d'altres, a Jonander Amelivia, un dels factors claus de la solidesa defensiva mostrada per l'equip en aquestes jornades, o com a mínim el passat cap de setmana. També parlarem de la ressaca del triomf del Mercantil en l'històric derbi de Divisió d'Honor Juvenil a Olímpia. I, entre altres coses, també parlarem de futbol sala, waterpolo, ciclisme o squash.
L'actualitat de la primera ref.
Miquel Duque és el nou responsable de metodologia del Real Unión. Avui s'obren a la venda les entrades per acompanyar la Ponferradina a l'Anxo Carro de Lugo. Déu-n'hi-do el calendari inicial pels de Pedro Munitis a casa en aquest inici de la primera federació. A tot això, Yuri, després de marcar-li al Sabadell, va ser el convidat al programa El Futbol de Primera de la mateixa federació. Unionistes, ja va per 4.600 entrades retirades, a punt de complir el seu objectiu d'omplir l'estadi aquesta setmana amb 4.896. El Depor, proper rival dels cementins, ha superat la barrera dels 27.000 abonats i la Cultu frega els 5.000, espera arribar-hi aquesta setmana, aprofitant que juguen a casa.
Han parlat en les últimes hores...
O en aquest cas, millor dit, no han parlat. Aquesta va ser la resposta ahir del cap de premsa de la Federació Espanyola en plena roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, no deixant preguntar més sobre Rubiales.
Van ya 6 preguntas sobre la dimisión de ayer. No vamos a hacer ya más preguntas sobre este tema. Creo que ya el seleccionador ha dado las suficientes explicaciones. 6 respuestas sobre esta cuestión. Si hay más cuestiones y todo aquel que quiera preguntar tiene que ver con otras cuestiones que no tengan que ver con la dimisión, seguimos adelante a la rueda de prensa. Pero hasta aquí ya las preguntas. Ya se han respondido 6 en la previa de un partido de mañana.
la notícia curiosa.
A la realització de FEF TV se'ls va oblidar canviar els noms als grafismes de dos equips que enguany ni tan sols són el mateix grup. En la prèvia del partit del Toralín, els escuts sí que eren els que tocaven, però sota de la Ponferradina hi deia Real Unión i el Sabadell es va transformar en Atlètic Balears.
De quin partit no estarem pendents?
Nations League, però no la versió europea, sinó la caribenya. A les 10 de la nit, hora d'aquí, grup A, Cuba-Surinam.
I a les xarxes socials.
Un tuit de fa dies d'Algeciras al Minuto, mitjà que segueix l'Algeciras a Primera Federació, amb fotos incloses diu així: d'aquesta manera és com haurem de treballar a la ciutat esportiva del Granada, sense res, a més de 35 graus i ni un parasol, havent de posar els aparells sota la tanca perquè no deixin de funcionar per la calor. Això és la Primera Federació. No era d'obligat compliment els requisits d'aquesta categoria d'elit, camp sense res ni electricitat. Déu-n'hi-do.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats, Gorka Guruceta i Moja Ellagubi.
L'enquesta.
Última hora, per votar pel millor arlequinat al Toralín, un tuit amb l'etiqueta MAV-P946 i el nom d'aquí per vosaltres va ser el jugador més encertat contra la Ponferradina. Per sobre del punt de la una del migdia, comencem setmana a l'Hotel Suís. Comencem de nou, per segona setmana consecutiva, una setmana curta aquí a Ràdio Sabadell, després del festiu de festa major del dilluns de la setmana passada. Ahir era la Diada de Catalunya, dilluns 11 de setembre. Així que això, 4 dies d'Hotel Suís aquesta setmana, i de fet també el Centre d'Esports Sabadell ha canviat els plans aquesta setmana del que normalment és habitual, no, Sergi Garcés? Com estem?
Bona tarda.
Perquè avui l'equip s'ha entrenat, a diferència del que és habitual, que els dimarts normalment el conjunt de Miquillador descansa.
Sí, si agaféssim les setmanes amb una certa rutina, diríem que els dilluns és dia de recuperació, dimarts dia de descans i dimecres tornada a la feina. Com dius, aquesta setmana, fins i tot per jo, ja no tant pel festiu, crec que pel tema del desplaçament que va haver-hi al cap de setmana, recordem que l'equip va viatjar a Ponferrada en avió, prèvia al partit, però que en canvi va fer les 10-11 horetes de tornada via carretera per autocar. Per tant, amb tot aquest trasbals, finalment, dilluns va haver-hi aquest dia de descans i, com diem, avui ha estat dia de tornada a la feina.
Déu-n'hi-do la pallisseta, Sergi?
Molt. És un viatge agraït. Sort que l'equip va fer un bon partit, va treure un bon resultat, malgrat que en calent va semblar que s'havien quedat una mica allò sense acabar de rematar la feina, i això ho fa tot una mica més empassable, però pensa que pot suposar el mateix si hagués estat un resultat advers o un partit, no et diré tan dolent, però sí com el de Dirum, per exemple.
No va ser la tornada més dolça possible, però com a mínim, Sergi, i avui ja és temps d'anàlisi, tot i que ja faci doncs, això 3 dies de la disputa del partit, que el Sabadell ens va deixar unes sensacions, ho dèiem al principi, veníem de guanyar contra Osasuna promeses i en canvi les sensacions de joc no van ser les millors, i en canvi treus un empat al Toralín, que perfectament podria haver estat una victòria si Yuri no ens l'arriba a fer en aquest tram final. I tot i sumar només un punt, les sensacions són millors, són més positives i, com a mínim, jo crec que és el més important, són creixents pel que fa al conjunt de Miquel.
Clarament més positives. Sí, la referència que hem d'agafar és tant el partit d'Irun com, sobretot, com estaves dient, la segona meitat de 2-1. Ja no entraré en Copes Catalunya, Copa Federació, amb aquella eliminació al camp del Lleida Esportiu. Només agafant la referència de les dues primeres jornades de Lliga, home, no és per fer volar coloms abans d'hora ni per llançar allò que es diu les campanes al vol, però sí que és cert que l'equip va mostrar una sensació de començar a estar més fet, no? Més madur al darrere, sobretot. Ja ho avisava el míster, ja ho avisava Miquel Lladó en la roda de premsa del dijous previ al partit, que la seva idea era concentrar esforços en estar defensivament més sòlids, i resultat en mà, i veient el que vam veure, és evident que l'equip li va respondre, va saber respondre a aquesta necessitat que hi havia, com a mínim, de moment, mentre s'acaba de construir i s'acaba de millorar tot plegat, de al darrere concedir molt menys, i davant la Ponferradina es va assolir.
Sobretot això, davant la Ponferradina, que al final, Sergi, és un equip que se l'espera que estigui a dalt, lluitant doncs, per l'ascens directe o per la zona playoff. Ho dic també perquè al final també s'ha de posar en valor qui tens al davant, no? I ho dic perquè a mi la Ponferradina em va semblar un bon equip, amb moltes armes al davant, sobretot. També al darrere, organitzadet, però al davant, vull dir, al final, et marca Yuri en el tram final, però no només va ser Yuri. I el Sabadell va mostrar aquesta sensació, doncs això, d'estar més sencer contra tot un candidat a estar a la zona alta. Per tant, també has de tenir en compte qui tens al davant i que al final la Ponferradina és un equip que tard o d'hora t'ha de fer mal d'alguna manera o altra.
Sí, i que potser no ho dèiem amb tota la boca ben oberta i ben plena per no cridar el mal temps, però durant la transmissió ho vam anar apuntant. La sensació era que el domini, sobretot a la segona meitat, va ser de la Ponferradina, però per contra, si he de pensar o hem de pensar en ocasions clares de gol o amb intervencions clares d'Adrián Ortolà, diríem que va ser un partit força tranquil, que se m'entengui el que estic explicant, pel porter de Xavi del Sabadell, i per contra, si miraves a l'altra porteria, Prieto va tenir moltes més intervencions, o va tenir-ne algunes de molt mèrit, la mà que li treu a Cristian Herrera encara a la primera meitat, la mà que li treu a Cristian Herrera ja amb l'1-1 en el marcador gairebé a l'última jugada. Al final va ser molt més activa la presència i la participació i la influència en el partit del porter de la Ponferradina que no pas la d'Ortolà, tot i que, insistim, la segona meitat és cert que estava cantat la Ponfe amb el marcador en contra i amb tots els arguments que té de mig camp anant endavant, deies tu, Yuri, és evident que va entrar Yuri, però és que va entrar Ernesto, però és que va entrar fins i tot, encara que aquí el record que va deixar és molt pobre, però va entrar Álvaro Vázquez, que va tenir una rematada de cap que, per sort, no la va acabar d'impactar com tocava. Clar, és que miraves cap endavant i cada canvi que introduïa la Ponferradina era de mama por, posa't a tremolar perquè entra un jugador de molta qualitat, com se li pressuposa evidentment a una plantilla com la que ha fet l'equip del Bierzo aquest any.
I que al final el gol, doncs, sí, es poden analitzar moltes coses des de la perspectiva de la defensa del Sabadell, però és veritat que la Ponfe doncs, ho fa molt bé. Amb Yuri acaben de rematar aquesta jugada i sobretot, no et van marcar d'estratègia que al final va ser, Sergi, un dels principals maldecaps durant la pretemporada, comença la Lliga, el Real Unión et marca amb ABP, i en canvi és el Sabadell, que per dir-ho així, li ha donat la volta en aquest aspecte, perquè ja va marcar Pau Resta contra Osasuna Promeses, i en aquest cas li va tocar a Toni Herrera un servei de cantonada.
Sí, va funcionar aquesta estratègia, aquesta pissarra que es diu, no?, el dia d'Osasuna, per aquí va arribar el primer dels gols del Sabadell, com deies, el de Pau Resta, i va tornar a funcionar a la sortida d'aquest llançament de cantonada amb Fran Callejón fent d'executor, de servidor del Carmelet i de Toni Herrero, que de veritat la rematada és molt bona. O sigui, a banda de tot el que puguem dir, la rematada del central del Sabadell és realment espectacular i posant-la allà on no pot arribar en cap cas el porter. Funciona la pissarra i, si vols, comencem a sentir protagonistes.
Vinga.
En aquest cas començarem pel tècnic del Sabadell, pel Miqui Lladó, perquè se li preguntava precisament per això, els entrenadors, que són molt de fixar-se en aquestes coses, molt de, que se mantingui també, treure pit quan la pissarra els hi ha funcionat, l'estratègia que treballen durant la setmana ha funcionat. Tocava preguntar-li a Miqui Lladó i les coses com són. Aquesta faceta del treball de l'equip, del cos tècnic, és molt de Gerard Bofill, és el segon de Lladó, el que s'encarrega tant del treball defensiu com del treball ofensiu quan de les ABPs ens hi referim, i no se batalla un pèl Miqui Lladó a l'hora de felicitar-se com a col·lectiu perquè l'estratègia havia tornat a funcionar, però en aquest sentit també de traslladar aquesta felicitació de manera molt més personalitzada al propi Gerard Bofill com a responsable, insistim, de que Toni Herrero, en bona part, aconseguís aquest 0-1 al Toralín.
És una satisfacció per mi, però sobretot és un premi i una recompensa al Gerard, que doncs hi està molt ficat, no? Si a la primera jornada concedíem un gol de falta lateral i vam, entre tots vam tenir massa neguit, no?, del que pot donar l'equip a l'ABP, doncs mira, en dues jornades la balança està 2-1 i aquí doncs el mèrit és completament seu i és una persona indispensable a dia d'avui pel primer equip del Sabadell, sens dubte.
I en aquest cas, com deia Antoni Herrero, va ser l'autor del gol del Centre d'Esport Sabadell. No us vaig poder escoltar a la transmissió, com et pots imaginar.
Molt mal fet.
Perquè estàvem treballant paral·lelament, ja ho saps.
Qualsevol excusa és bona.
L'MVP per tu va ser Toni Herrero? O
Toni Herrero.
Vas? Toni Herrero,
sí,
eh?
Sí, Toni Herrero.
Sí, després veient el partit en diferit.
I vaig fer el matís, eh? Fins i tot gol al banda, eh? O sigui, traient-li... No, ho dic perquè abans de que, a més, ho vaig dir així en directe i ho torno a repetir, abans que algú pugui pensar, clar, al final el gol és el que decanta... No, no, trec el gol de l'equació i em continuo quedant amb el partit que va fer Toni Herrero, que va ser... Bé, pràcticament va estar excel·lent de principi a final.
Hi havia gent que destacava el paper de Cristian Herrera per ser molt incisiu amb aquestes ocasions que comentaves abans, també potser el paper de Pau Resta en aquesta defensa que va creixent, després escoltarem a un altre dels centrals del Sabadell, però en la votació per l'MVP, que com dèiem abans és tancar a les dues del migdia, per tant menys de 42 minuts, la gent coincidia, Sergi, Toni Herrero sembla... que si no hi haurà un gir inesperat dels esdeveniments, que acabarà guanyant aquest premi a Ponferrada. No sé qui van votar en l'MVP de la Ponferradina, però des que va saltar el terreny de joc, Yuri, doncs això, va ser molt decisiu pel seu equip.
Porta 15 anys sent l'heroi del Toralín, ja sigui per temporades que li van bé les coses a l'equip del Bierzo o temporades que no li van tan bé. Crec que era l'Adrián Arroyo que recordava la setmana passada, repassant una miqueta aquests 15 anys, aquestes 15 temporades de Yuri a la Ponfe, que és que ha viscut 3 ascensos i 3 descensos. És a dir, aquest home, els resultats gairebé són iguals, en el sentit que és capaç de marcar tant a segona com a l'antiga segona B, com ara la primera federació. Ja li pots posar el que vulguis, que ell va fent via. És un jugador, evidentment, diferencial a la categoria, per més que tingui 41 anys, i ho continua sent. En molt poquet temps en va tenir prou per realment allò, mostrar totes les credencials que té i que s'ha guanyat amb el pas de les temporades dels anys, per, malauradament, aigualir-nos la festa amb aquesta acció, que el pitjor tot plegat és que va arribar en el tram final, perquè el mateix t'ho fan 20 minuts abans i penses, bueno, és el que tocava, no? Ja ho teníem tan a prop que va saber greu, tot i que és cert que la Ponferradina estava apretant, com dèiem abans, de valent la porteria, en aquest cas, d'Hortolà. Bona jugada, aquí quedava buscar una miqueta responsabilitats, no? Més enllà de no treure-li ni un punt de mèrit a Yuri o a la Ponfe en aquesta acció d'atac, buscar responsabilitats, tothom apuntava o s'assenyalava molt clarament a David Astals perquè era ell el que havia de tapar en aquell moment el jugador d'origen brasiler. Per mi, Quilladó era una cosa bastant més col·lectiva, no va voler personalitzar-ho tant, i en tot cas, fins i tot, disculpant a David Astals a l'hora de dir, amb tota la feinada que fa, no ens quedarem ara amb un detall per acabar de tirar-ho tot per terra, no? Doncs això, un error més col·lectiu que no pas personal.
Crec que és un treball coral, ha sigut una acció complicada perquè la pilota ha anat al mig, no hi havia ningú a afrontar, l'ha rebut, ha perdut una mica la referència, l'han ficat el passe allà entre ell i doncs l'ha ficat al pal llarg amb una qualitat espectacular i bueno, marxem una mica, va, allò, llàstima. Avui podríem haver fet un cop sobre la taula molt bonic.
David Astals, que li va tocar en aquest cas jugar en el carril esquerre. Hi havia gent que també deia allò de tenim a Carri, tenim a Toni Herrero, i al final s'aposta doncs per David Astals. Final Miquillador, la prèvia també deia allò de... No va dir la frase literal, però d'Estals i Déu més, doncs, però pràcticament, no? Ho anava a dir que el xino que havia de jugar, fos on fos, si seguia aquest nivell. Sí que és cert que al final, quan juga de carriler, i això ja ho dic, entrant una mica en el terreny del tribuna preferent, ja que el Pau Vitoria encara no es decideix a començar el programa, Sergi Garcés, que amb totes les virtuts que té David Estals, sí que és veritat que en algunes accions puntuals, quan li toca jugar en el carril, sobretot a l'esquerra, que potser no és la seva posició, doncs és la seva menys natural, a les esquenes pot ser que pateixi una mica més en algunes jugades puntuals. Però també estic d'acord amb Miquillador, jo, que en el moment que fa la paret, des de la frontal, qui dona assistència, que ara no recordo qui era, Sergi, també està allò amb força espais i amb temps per pensar per tornar a la paret.
Sí, 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 és evident. Al final ens quedem amb el desenllaç de l'acció, que és el gol, no? Però comença, per mi, el gran error és que Yuri ho fa molt fàcil en el desenllaç, però ho fa molt fàcil fins i tot en el principi, perquè troba molta comoditat aquest company amb el qual associar-se i acabar traient, doncs, petroli, per això diem. O suposo que per aquí també anava Miquillador a l'hora de dir, bé, no ens quedem amb el final, no ens quedem amb el desenllaç, sinó que fixem-nos una miqueta en tota l'elaboració de la jugada, que potser trobem un error més col·lectiu que no pas personalitzat. En tot cas, fora de retrets i fora d'altres aspectes, el que dèiem, el Sabadell al final tanca aquestes tres primeres jornades, és poc temps per fer balanç, però al final és el que hi ha. Amb aquest 4 de 9, ho dèiem al principi també, Sergi, en aquesta zona tranquil·la de la classificació, és molt d'hora, estàs a mig camí de tot, és a dir, estàs tan a prop dels descens que ara marca, per exemple, el Teruel, com dels equips de la part alta o que estan ara mateix situats en aquesta part alta de playoff, diria que és el Cornellà, l'equip que ara mateix tanca la classificació de la part alta de la zona de playoff, però perquè ens fem una idea de com pots treure molt o poc balanç, o pots treure moltes o poques conclusions quan s'han jugat només 3 partits, és el fet de veure, per exemple, Real Unión amb 6 punts, el propi Cornellà amb aquests 6 punts, encara no veus per allà dins el Barça Atlètic que ha patit 2 ensopegades, tu estàs en mitja taula, per la part baixa encara et trobes equips que penses... Hosti, que estrany.
El Lugo mateix, no? Que està amb 4 puntets per sota nostra.
El Depor encara tampoc s'ha deixat 4 punts a casa. I a més, 4 punts que, en teoria, veient els rivals que han passat per Riazor, amb tot el respecte del món, tant Rayo Majadahonda com Teruel, home, se li suposa un potencial inferior, molt inferior al del Deportivo, i tots dos han estat capaços no només de sortir vius de Riazor, sinó de fer-ho, Sergi, sense encaixar, és a dir, aconseguint empats, però a més fent-se forts defensivament contra un equip que, igual que la Ponferradina i algun altre, si alguna cosa tindran segur és aquesta pólvora en els metres finals, no? Bé, són poques jornades, pots treure poques conclusions, però el Sabadell com a mínim està amb aquest 4 de 9, com diem, amb previsió de jugar ara a casa, i el millor de tot plegat és que en plena construcció, jo no m'atreveixo encara a posar un altre cop els tants percents de miquillador, aquell si estem al 40, estem al 50 o estem al 60, que ha estat un recurs fàcil també aquests dies, sinó que l'equip és evident que està en construcció, però que està també en millora i està en aquesta progressió de millora, que tothom n'és conscient veient el partit del Toralín, i que tothom és conscient també que no pot quedar només amb un... Bé, allò que es diu una flor en primavera, no? De treure només un partit de llampec i que ja pensis que ve la tempesta darrere. Li preguntava un altre dels protagonistes. Deies tu abans, la línia defensiva va ser, amb noms propis, molt bé Pau Resta, molt bé Toni Herrero, com dèiem. No ens podem deixar el tercer en discòrdia, perquè sembla que si no el dius és perquè li estàs fent de menys, que és Joran Deramelivia, en aquest cas, l'ex de la Cultu, que també va quallar un partit a un molt bon nivell i va ser, en aquest cas, un dels protagonistes, per no dir el protagonista, que va passar per la zona mixta i també vam tenir temps de parlar amb ell. Oportunitat ja haurà de veure a les xarxes socials i al portal web de l'aquesta casa, segur, l'entrevista íntegra amb el jugador d'origen brasiler, tot i que nascut a Guecho, però sobretot el fet de que li preguntàvem, no? I en nom del vestidor, a Melivia li fèiem la referència. Un punt que sapa molt, un punt que sapa poc, ell ho tenia claríssim.
Yo creo que hemos hecho un buen partido en casa de la Ponfe, que yo creo que va a estar arriba. Un buen equipo y la verdad que yo creo que nos vamos contentos todos con el empate. Es verdad que te meten en el 82 el gol, queríamos todos la victoria, pero yo el punto lo valoro.
Quatre minuts per arribar a 2:15 del migdia. A Melivia, valorant aquest punt que va sumar al Centre d'Esports Sabadell. Un altre punt aconseguit fora de casa, Sergi Garcés, des de l'etapa miquillador, i això ja ho hem anat destacant també durant la segona volta del curs passat, que al final aquest equip, lluny de la nova Creu Alta, rendeix a un gran nivell, com a mínim, en termes de puntuació.
Sí, així ho diuen els números. Després, cadascú que tregui les conclusions que vulgui o que entri en l'anàlisi més profund, si cau. Però és evident que els números ho diuen així. I ja sigui la temporada passada, des que Miquillado es va fer càrrec de l'equip, recordem-ho, al mes de desembre, finals de l'any passat i principis d'aquest 2023. Fins ara, al final, el que diu l'estadística freda, aquella que tant t'agrada a tu, és que només ha perdut 3 partits al Sabadell amb Miqui Lladó lluny de l'estadi de la Nova Creu Alta. Si a sobre ens posem a buscar matisos, com que un d'ells, per posar-ne un de molt ràpid, va ser el de l'estadi de l'Espanyol contra el Cornellà, en aquell partit que no sé si ens hi jugàvem molt o poc o gens, però és evident que el Cornellà va jugar més intens, i que l'altre és el d'Irun d'ara fa 3 setmanes, és que clar, posa't a mirar que haurem completat 8-9 mesos on l'equip només ha perdut això, aquests tres partits a domicili com a visitant.
Estava tirant de memòria, intentant recordar els tres partits. Òbviament un era el de l'Estadio Ungal de l'altre dia, l'altre el de l'RACD Stadium, i l'altre te'n recordes?
No, per això no l'he dit. Sí.
És que pareix, com que has dit dos, jo sí que m'ha recordat. Sí, 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 te'n recordaràs. Home, fàcil, el del Pepi Comat.
Veus, t'ho he posat fàcil.
Que al final, i aquests tres partits els has perdut per la mínima, a més. Així que sí. Més enllà de només perdre tres partits fora de casa, és que ho fas per la mínima, i contra el Dense, Ponferradina, i ja contra el Cornellà, que ja no t'hi juga bastant.
Sí, números en mà, el que diem, és una sensació d'aquesta fortalesa a domicili que l'equip està demostrant i que, evidentment, em fa bandera per aquesta capacitat competitiva. A vegades a casa li hem trobat que l'equip, quan ha de fer una aportació major, quan ha de ser el que fa el pas endavant i el que ha de fer oferir alguna cosa més, li costa o li ha costat més. En canvi, és cert que quan pot estar ben armat al darrere i, no et diré especular, però sí, a veure-les venir una miqueta més, és cert que ha sabut jugar amb aquestes cartes, no només cedint tres derrotes, sinó a més traient partits endavant molt i molt complicats. Últim exemple, sense anar més lluny, d'aquest passat cap de setmana al camp de la Ponferradina. Uns números que en aquest sentit també se li preguntava a Miquillador per aquesta circumstància, i està clar que per ell, pel tècnic de Sant Cugat, és una manera de fer bandera del Sabadell que vol i del Sabadell que s'està construint.
Havíem de tornar a representar-nos a un partit fora de casa, i crec que ho fem d'una manera sòlida, com hem vingut fent molt temps des de que hi soc jo particularment, no? Crec que doncs això, després de 24 partits i potser 10 o 11 sortides, sumem 3 derrotes, si no m'equivoco, que són números molt bons. A fora, amb aquesta estructura, posava moltes dificultats als rivals, moltes.
Fent bandera, com deia Sergi, Miquillador, doncs, d'aquests bons números del centre d'esports, lluny de la nova Creu Alta, des que ell és el tècnic del primer equip. I mira, Sergi, que al final, ho parlàvem també amb la prèvia amb el Pau Vituri, a l'Hotel Suís de divendres, que tu arribes a imaginar que el Sabadell no arriba a guanyar el duel contra Osasuna Promeses si Manel Martínez no arriba a marcar en el 95 passat i no hagués sumat la primera victòria del curs. La setmana passada, fa 7 dies, estaríem parlant d'unes sensacions preocupants, sobretot per la mala segona part que va fer l'equip, que encara no hauria guanyat, i en canvi les coses han canviat, primer per aquella victòria i segon doncs, per aquest bon paper que estem destacant del centre d'esports l'altre dia al Toralín. Per tant, unes sensacions, com dèiem abans, increixendo, sobretot perquè després d'una pretemporada on tampoc es van obtenir ni els millors resultats ni les millors sensacions de joc, ara sembla que aquest famós 40% al qual feia referència a Miquillador fa qüestió de menys de dues setmanetes va creixent. No dic que estigui proper al 100%, però com a mínim, Sergi, sí que això, nivell de progressió cap amunt, i l'equip ja deu superar què, el 50% ja?
Sí, progressa adequadament, que diuen a l'escola, no? En aquest sentit, a la canalla, i és evident. Parlaves tu dels partits. Una pretemporada que ja va deixar potser masses dubtes, eh? No ens ho podem oblidar, que aquí el problema el començàvem a intuir veient algun dels partits de pretemporada, que malauradament, en alguns casos en concret, es van començar a reafirmar o confirmar, doncs això, tant a la Copa Catalunya, tant a Tona com a Badalona, com a la Copa Federació al Camp del Lleida, i posteriorment, doncs, en aquest cas, amb aquests resultats que l'equip va aconseguir en aquestes primeres jornades. Però bé, la millora és evident, la millora és palpable, i la millora de joc, resultats a banda, torno a dir, tot i que els resultats, com ara apuntaves tu al d'Osasuna, són els que acaben ajudant i els que acaben de fer créixer un equip, són els que ajuden també a que aquesta millora doncs es pugui fer d'una manera més tranquil·la i pausada, que no pas amb la necessitat o l'angoixa que et pot generar la classificació quan les coses no t'estan anant bé. Més solidesa, més encert, més presència també de cara a la porteria rival, al final tot va sumant en aquest col·lectiu, i una millora en un equip, en aquest cas, que per Miquillador reconeix que sí que havia generat aquests dubtes i que ara comença a tenir doncs, aquest marge de millora també demostrable sobre el paper.
Entenc, no?, que la sensació o el sentiment, no de fredor, però sí de ser escepticisme, no? És a dir, l'equip en pretemporada ho ha intentat, estones ha estat millor, estones ha estat més desajustat, hem fet algun mal partit, però això és un procés que va acabar endavant. Al final han sigut 14-15 incorporacions ara amb l'Antonio Moyano, Per tant, jo crec que és el que és normal i és el que és natural, no?
I en aquesta mateixa línia, recordant que l'equip encara està en aquest punt que dèiem, en plena construcció, en ple procés de maduració i d'adaptació, després, també s'ha de ser just, dels molts canvis que ha viscut aquesta plantilla, estem parlant de gairebé el 80% de la plantilla amb cares noves, i el que això suposa a l'hora de posar en marxa l'engranatge. Sigui com sigui, per mi, Guillador, en la bona línia i en el punt suficient pel moment que ens trobem de la temporada.
L'equip ha estat a un nivell realment bo. Ara és continuar construint l'equip defensivament i en aquestes transicions o després d'aquestes recuperacions o en pilota tenir la calma de sumar 3 o 4 passes, de girar el joc i també farem per ell. Jo diria que és un partit bastant complet i insisteixo, hem estat bastant a prop avui dels 3 punts al Toralín, que és un camp difícil.
Equip en construcció, al final tens moltes peces noves, gairebé en un 80%. De fet, com que l'última arriba va ser Antonio Moyano, que ho va fer fora del termini de mercat, que ho va fer com a agent lliure, encara no ha estat presentat, Antonio Moyano.
No. Mira si hi ha cares noves, que com dius, hi ha una que encara ni oficialment l'hem vist, ni que sigui per la fotografia, vestir la samarreta arlequinada. Tampoc no pateixis gaire, que ho veurem abans que arribi la propera jornada. De fet, si el club no fa cap canvi sobre l'agenda que té prevista, la idea que hi havia és que aquest dijous es pugui presentar l'exjugador, l'exmigcentre de l'Alcorcón, com a, ara sí, a tots els efectes, jugador d'aquest Centre d'Esports Sabadell, si no vaig errat, amb el número 7, perquè adoptarà, heredarà d'alguna manera el número, el dorsal, que malauradament ha deixat alliberat per la greu lesió Javi Gómez. Per tant, Antonio Moyano serà el número 7 de la plantilla del Sabadell, i la idea que té el club, ja sabem, i a més t'ha tocat viure-ho en algun cas, en aquesta política d'anar voltant per diferents punts de la ciutat a l'hora de fer les presentacions oficials, aquesta la farem una miqueta més recollida. No serà l'estadi pròpiament, però el club sí que treballava perquè es pogués fer a l'Olímpia en horari de tarda, això sí, és la idea que hi ha inicial, ja veurem si s'acaba plasmant, però la idea era fer-ho en horari de tarda a l'Olímpia i coincidint amb la molta activitat de futbol base que pot haver-hi dijous allà dalt, doncs que sigui la canalla, tant els equips masculins com femenins de l'Obrador, els que siguin partícips d'aquesta presentació oficial, recordem, del jugador de Còrdoba, aquest jugador de Montilla, que és l'última incorporació del Centre d'Esports Sabadell.
Això, per tant, previst en principi per dijous. Demà dimecres, Sergi, imagino que encara que hi hagi aquesta presentació, doncs això, de l'últim fitxatge del Centre d'Esports, tindrem l'habitual roda de premsa de futbolista sí. Prèvia a partit?
Això no canvia. Dimecres, entrenament a Sant Oleguer, al igual que avui. De fet, és on treballarà l'equip aquesta setmana, encara que dijous diria que van a Olímpia, però bé, això ja t'hauré de confirmar en els pròxims dies. Demà, segur, Sant Oleguer. Per cert, demà ja després, allò que diuen els equips a vegades de primera divisió quan tenen argentins, un asado, jo ho deixaria una cosa més nostra, una barbacoa.
Ah.
Una barbacoa de germanor de la plantilla, és la previsió d'agenda.
Però no per aniversari d'algú...
Que em consti, no, jo diria que és de principi de temporada. És el típic àpat, el primer àpat allò de germanor, una mica més festiu de tota la plantilla, cos tècnic, etc. Els treballadors que habitualment estan amb aquest primer equip, serà després de l'entrenament, però pel que més interessa, la part més seriosa de la història, entrenem a Sant Oleguer, després roda de premsa, demà per cert amb Juanmi Carrión, que va ser el gran damnificat, o un dels grans damnificats, del passat cap de setmana, perquè va passar de ser gairebé un intocable tant a l'estiu com a principi de temporada, a caure de l'11 titular aquest passat de dissabte. Bé, demà sentirem el de Chiclana, que va tenir alguns minuts al Toralín, però demà el podrem escoltar ja en la prèvia d'aquest partit contra la Societat Deportiva Logroñés, que és el pròxim compromís que té el Sabadell a casa.
Hem d'intuir, Sergi Garcés, que Carrión, si surt a parlar en roda de premsa després d'un partit on no va ser un dels principals protagonistes, que serà titular contra la SD?
Jo crec que sí, no pel fet de que parli, sinó, evidentment, segur m'atreveixo a dir que hi ha aquí un tema de dosificar esforços per que no jugués Cardion i ho fes a David Astals, fins i tot canviant de cama natural, ho comentàvem al principi, tens tres esquerrans i en canvi va acabar jugant Astals aquí. Jo crec que Cardion, que estava sent, insisteixo, el fix en aquest carril, té tots els números de jugar contra la Societat Deportiva Logroñesa aquest cap de setmana. Quarta jornada de Lliga allà, un horari prohibitiu, una vegada més.
Increïble.
Ja sé que és dissabte, que l'endemà la gran majoria de gent, no com Sergi Parc, descansa, tu no, que hauràs de treballar, però la resta de la gent que ho sàpiga, que té gairebé el descans. És cert que no és festa major, que també va passar, m'ho pintin com m'ho pintin, quarts de 10 de la nit, que és l'horari del partit d'aquest Sabadell, Societat Deportiva de Logroñés, per mi continua sent un insult, i no fa bé. Però, noi, mana la tele, mana la federació, que aquest any, a més, és un binomi que va lligat de peus i mans. Per tant, des de les 9, que ens hi posarem, els del Sabadell en joc, si va bé aquest cap de setmana i ens vols escoltar, doncs a les 9 estarem en directe per tu, també.
Saps quan no t'escoltaré, Sergi, que abans ja estava pensant?
Quan tu no vulguis.
Mira, no. Dissabte, evidentment, tenim una cita, vaja, d'aquelles... Ja la tinc apuntada a l'agenda. A no ser que em facis treballar en algun lloc, en algun altre partit paral·lel a aquella hora.
Ara, però més d'hora, perquè no tinguis excusa.
Avui és dimarts, demà hauria tocat jugar el partit de Copa Federació a Castelldefels, si el Sabadell hagués passat contra el Lleida. T'imagines? No sé si t'hauria vingut molt de gust o no anar als Canyars un dimecres a 2:15 del vespre. No fa tant de fred.
Mira, parlaré de la prehistòria, però aquí un servidor va viure 2 anys a Castelldefels.
Per això t'ho dic, no sé si...
Venia al costat de casa.
T'hauria fet il·lusió o no?
No especialment.
Sí, és que jo pensant, dic, veient-ho ara, l'eliminació de la Copa Federació, no dic que fos bona, però no sé si
va ser bona.
Una mica mandra, jugar aquesta eliminatòria.
O sigui, la Copa Federació com la Copa Catalunya. Si te plantes a la final, hauries de fer allò un salt directe. Tot el que és el procés, per mi és farragós, per més que vagis passant eliminatòries. Per tant, ara queda molt avantatgista dir que ja ens va anar bé, però és que ho penso de veritat. Més enllà que el partit va ser un desastre, i això no ho negarà ningú, però si em dius que demà hem d'anar als Canyars a explicar un castell de fel Sabadell, una mica de mandreta, les coses com són, m'hagués fet.
Aquest premi, entre cometes, de passar la fase estatal serà, doncs això, pel Castelldefels o pel Cornellà. La pròxima cita del Sabadell, com dèiem ara, doncs
en
Lliga...
No, pel Lleida, no barregis.
Va, perdó, Castelldefels, Lleida. Em sembla que jo ho he dit com 2 vegades, el tema... No. Castelldefels va eliminar el Cornellà, sí, Castelldefels, Lleida, el Lleida Butxí del centre d'esports a la primera eliminatòria. La pròxima cita del Sabadell, com dèiem, serà dissabte, 9:45 de la nit, tardíssim, no ploris més, Sergi Garcés. En aquesta quarta és una Lliga contra la SD Logroñés. Ens deixem alguna cosa o no?
No, tot tranquil.
Doncs vés a dinar, va, que tenim molta feina.
Apa, fins ara.
Fins ara, Sergi.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Minuts per arribar al punt de les 2 del migdia. Si un servidor no va poder escoltar el Sabadell en joc en directe el passat dissabte, va ser perquè estava present a Olímpia, perquè pràcticament a la mateixa hora o de forma paral·lela s'estava jugant el derbi de divisió d'honor juvenil entre el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell i el Club Esportiu Mercantil, que està signant un gran inici de Lliga en el seu retorn a la màxima categoria del futbol base. Perquè després d'imposar-se en el derbi, que esmentàvem, contra el Sabadell per 0-1, els blaugranes sumen 4 punts de 6 possibles, sobreposant-se així al dur calendari inicial que tenen. Els gracencs s'han d'enfrontar pròximament al Barça, al Mallorca i a l'Espanyol, però ja d'entrada han obtingut un botí molt valuós en aquestes 2 primeres jornades. Els de Carlos López, després d'estrenar-se amb un empat contra l'Adam, van sorprendre, com diem, al centre d'esports en el primer derbi sabadellenc de la història en aquesta actual màxima categoria juvenil. El tècnic treu pit amb les actuacions dels seus homes.
Porto 14 anys a l'Amèrican i he tingut la sort de moment de que no he perdut cap derbi, i això és important, no? A nivell nostre. Sí que és cert que això al final és dels jugadors, sí que ha coincidit, doncs, que les vegades que m'ha tocat fer-ho a mi d'entrenador, doncs hem aconseguit guanyar, però també n'hi ha hagut altres companys, altres generacions que també ho han pogut fer, i òbviament moltes altres vegades ha guanyat el Sabadell, que tot està molt igualat com el partit d'avui. A partir d'aquí, doncs molt content, per nosaltres és molt important, com deia la teva companya, sobretot per l'inici i òbviament per ser aquest partit que per nosaltres és especial, i ara mateix com a mercantilista, molt més que com a entrenador, estic molt feliç, òbviament.
en el costat mercantilista, i ho escoltàvem en veu del seu entrenador Carlos López. Molta alegria, però per contra, el juvenil A del Sabadell no ha estat capaç d'estrenar el caseller de punts en caure en els dos primers partits per la mínima i, a més, sense trobar el camí del gol. L'entrenador d'Arlequín, Oriol Alcázar, és crític amb aquest fet.
Ho sabíem, que ens tocava dos partits molt similars, on tindríem molt la pilota en general, on ens buscarien les esquenes, buscar la pentinada i la segona jugada. És un partit molt similar, doncs bueno, crec que hem de saber competir millor. Al final ens guanyaven les accions, ens guanyaven els duels, hem de créixer i hem de saber jugar a l'hora de defensiu i competir, saltar i guanyar la segona, i en pilota evidentment hem de fer coses millors. Hem fet accions tècniques d'un nivell baix per lo que és la categoria.
El Sabadell no va marcar, i un gol d'un ex del centre d'esports, Pau Fernández, va decidir el derbi a Olímpia a favor del mercantil a l'inici de la segona part, al minut 8 i mig, aproximadament. L'atacant va ser un dels grans protagonistes de la tarda, amb la seva diana, i López en destacava la seva figura.
Òbviament té opcions per ser el camp de Sabadell, perquè sé que per ell és especial, i penso que un entrenador també ha de veure aquest punt emocional del jugador, i hem d'estar amb ells perquè no són professionals. Estem a un nivell molt alt, però no són professionals. Però el Pau s'ho ha guanyat. Porta una pretemporada molt bona. La setmana passada va sortir 25 minuts amb l'Adam i va forçar l'última jugada. Me'n recordo que va una pilota que li treu el de l'Adam i és sac de porta a favor nostre i ho celebra com si fos un gol. I és un nano que en un context diferent s'ha adaptat. I per nosaltres ara mateix el Pau és un jugador molt important. I òbviament estic molt content amb ell. Si hagués escollit algú per fer un gol, òbviament és o Pau o Fran o Miguel pels anys del Mercant, però l'hagués escollit entre els tres segur, i estic molt content per ell.
Però a més de Pau Fernández, un altre jugador de la parcel·la ofensiva que va ser un autèntic mal de cap per la defensa del Sabadell, va ser el capità del mercantil, Fran Borrego, amb qui vam conversar una estona després del xiulet final. Vinga, va, que estem aquí amb un dels jugadors que més han brillat en el derbi, amb el Fran Borrego, el capità del mercantil. Què tal, Fran? Bona tarda.
Buenas tardes. La verdad que muy bien, muy contento con el partido que hemos hecho y los tres puntos se van para casa.
Amb el partit que heu fet i amb el partidàs que has fet. Si no ha sigut el millor dels millors, has resistit aquí. Jo crec que el físic al final ja t'has jugat una mala passada en els últims minuts, que se't veia molt desgastat, però vaja, ara parlarem del gol, però és que ha sigut decisiu per aquesta victòria.
Bueno, sabemos que el Sabadell tiene mucho la pelota, que nos tocaba ir correr tras ella y bueno, yo creo que el esfuerzo de todo el equipo ha sido espectacular y bueno, como te he dicho, muy contento.
Fent la transmissió al Twitch de la ràdio, doncs, destacàvem la figura del vostre porter, del Jordi, que també ha estat molt sòlid sota pals, i de fet, d'un refús d'ell ha vingut el gol vostre, perquè és que l'ha refusat ell, tu l'has recollit, una pilota que venia bombejada, gran control, has marxat i després has donat l'assistència al Pau. Però vaja, deia, mig gol és del Fran.
Bueno, a ver, entro a l'àrea, en mi cabeza estaba meterme para dentro y pegarle, pero a última hora he tirado la bicicleta y he salido por fuera y he visto al Pau solo y si no la meter, que la va a meter, que es el Sabadell.
De fet, molts companys l'abraçaven amb ell, però molts companys també t'abraçaven a tu, com dient, és que mig gol és teu, és el que dèiem, no?
Sí, sabíamos que, bueno, todo el equipo sabía que para mí es un partido muy importante, ya que en mi último año de juvenil y hacerlo contra el Sabadell sabían que bueno, que era importante para mí, y es que todos han venido a mí a abrazarme. En la charla ya todo el mundo va, Fran, tú, la verdad que muy contento, tío.
Dues jornades, 4 de 6. Sabent la dificultat del calendari, sabent que això, el derbi d'avui era també un repte després de l'estrena contra l'Adam, us esperàveu? Pensàveu que podíeu treure 4 punts de 6 possibles?
Mira, cuando salió el calendario por el grupo de jugadores hablábamos y decíamos ¿cómo vas a superar esto las primeras 5 jornadas? Si empecemos con la broma de las dos primeras jornadas vamos a ser Copa del Rey. Y bueno, es que los chavales que vienen de fuera, los que en teoría no sienten los colores, si es que lo están dando todo en cada entreno, en cada... Es que es un espectáculo, equipo. Te lo digo de corazón, es un espectáculo. Competir con ellos, todo. La verdad que muy ilusionados. Sabíamos que, bueno, ahora viene 3 partidos muy difíciles y sabíamos que los dos primeros teníamos que sacar cosas.
I heu tret 4 de 6. Molt de mèrit l'empat contra l'Adam la setmana passada i avui que us heu endut aquest derbi, setmana que ve un altre gran repte. Al final, per un jugador, tu és veritat que això del derbi doncs ho sents més que d'altres, com comentaves ara, que són nous i potser encara no han sabut tant o no sabien tant el que era el derbi Sabadell-Mercantil, però al final un jugador no sé què li fa més il·lusió, si un possible derbi, això, divisió d'honor com el que hem viscut, o un Mercantil-Barça que es viurà la setmana que ve.
Sabadell-Mercantil sempre. Cuando salió la entrevista de Rosena que le hicieron, que él también prefería Sabadell y Mercantil, yo lo primero que hice fue ver el vídeo y pasarlo por el grupo de jugadores nuestro. Dije, como dice su capitán, para mí esto es lo más importante de la vida. Así que vamos a ir a ganar y a reventarlos. No lo hemos podido reventar, pero si es que en cada jugador hemos dado todo.
Arrabanta esportivament, ¿eh? Que...
Sí, clar, clar.
Vinga, l'última, Fran. Tot i això, la setmana que ve, partit contra el Barça. Un altre gran partit, un altre d'aquells partits que, si no, per tu no serà com un derbi, però que motiva, no? I que al final... afegeix més dificultat a aquest tram inicial del calendari, però vosaltres aneu amb la fletxa cap amunt i no sé si aneu amb aquella condició de dir, escolta, no tenim res a perdre, ells són els favorits, ells són els que estan obligats a guanyar, nosaltres venim amb confiança i anem a plantar cara i a veure què passa.
Sí, sí, claro, es eso. El cuerpo técnico cada día que plantea el partido lo hace genial y nosotros vamos a competir al Barça, si podemos ganar, a ganar. El año pasado en casa ya estuvimos a punto, creo, y este año vamos a intentar ganar y llevarnos una alegría.
Fran, felicitats, i que sàpigues que pots recuperar el partit al nostre canal de Twitch, de YouTube, per si el vols tornar a veure, que segur que et valdrà la pena.
Vale, muchas gracias.
Gràcies, Fran.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bé, doncs l'alegria del capità mercantilista, el Fran Borrego, després del partit, després d'aquesta victòria 0-1 del mercantil, com dèiem, a Olímpia, davant del juvenilà del centre d'esports, i ho escoltàvem ara també al final de l'entrevista, un enfrontament que vam poder viure en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i que podeu recuperar en qualsevol moment al nostre canal de YouTube. Un duel, per cert, també que va estar marcat perquè en les hores prèvies es va conèixer la trista notícia de la mort de Manuel Rubio, l'històric col·laborador a Olímpia del futbol base, una gran pèrdua, com diem, per tota la família del centre d'esports. Ho hem comentat durant la transmi i ho tornem a fer avui a l'Hotel Suís. Enviar una forta abraçada a la seva família i doncs, a tota la gent que estigui relacionada amb ell, perquè, com diem, va ser una gran pèrdua la de Manuel Rubio, aquesta notícia que es va conèixer, insistim, el mateix dissabte. Nosaltres aquí a l'Hotel Suís ens prenem un respir, fem una petita aturada en el camí i a la tornada parlem de David de la Cruz amb la seva última setmana a la Vuelta a Espanya, de futbol sala amb la classificació del Natació Sabadell per la segona ronda de la Copa del Rei, i també parlarem de waterpolo, d'handbol platja, d'esquash o de tenis taula.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
El dia del que passa a Sabadell.
Notícies migdia. Núria Garcia.
Política.
Nosaltres no estem parlant de quart cinturó, ho hem dit sempre, és una infraestructura absolutament assumible.
Societat.
Se ha procedido a la detención de 7 personas de nacionalidad china como presuntos responsables de las casas prostíbulo.
Cultura.
Voldria animar-vos a continuar cultivant, cultivant l'art i el plaer d'escriure i de fer-ho en la nostra llengua.
Medi ambient.
Encara estem en situació de sequera i, per tant, des de l'Ajuntament continuem aplicant les restriccions d'aigua al municipi davant d'aquesta situació.
I fora de Sabadell.
Pactando una duración concreta de la legislatura, 2 anys, y pactando también el método de trabajo que debe de guiar la legislatura.
Notícies migdia. Tot el que necessites saber. Tot el que has de saber.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2, a Ràdio Sabadell.
L'actualitat en 15 minuts. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer, y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder.
Sintonia a l'Hotel Suís de la Vuelta a Espanya, que entra avui en la setmana decisiva amb David de la Cruz jugant-se un lloc entre els 10 primers a la general. El Despronceda és l'11è classificat a 46 segons de Joao Almeida, que tanca el top 10, però a molta distància ja del 9è. Per tant, necessita passar el portuguès sense perdre de vista els que venen just per darrere, el belga Steph Kras i el colombià Santiago Buitrago, que tenen De La Cruz a menys d'un minut. Això pel que fa en la lluita per entrar, com diem, en el top 10 d'aquesta Vuelta a Espanya. En la lluita pel podi, els Jumbo tenen encarrilat el triplet amb Sepp Kuss, Primoz Roglic i Jonas Vingegaard, per aquest ordre, els tres primers de la general ara mateix. Les úniques amenaces són Juan Ayuso i Enric Mas, a un minut aproximadament del tercer lloc. Després del dia descans d'ahir a Santander, avui, 16a etapa de 120 km entre Liencres i Veges. És plana, però amb una ascensió final de segona categoria en prop de 5 km al 9% de desnivell. Un tastet pel que vindrà demà, la pujada al mític Angliru.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tram final de programa, canviem radicalment de qüestió. En futbol sala, el Club Natació Sabadell ja espera rival per la segona ronda de la Copa del Rei. En el primer partit oficial de l'etapa, amb Pau Machado a la banqueta, els nedadors van fer valer la condició d'equip de segona B per eliminar l'Olímpic Floresta de tercera per 3-6 en aquesta primera ronda. Tot i posar-se per davant, els locals van capgirar el marcador en qüestió d'un minut i no va ser ja fins a la segona meitat quan el club va poder obrir aquesta escletxa insalvable de 3 gols fins al 3-6 definitiu que comentàvem. Machado, el tècnic, recalca la importància d'aquesta Copa del Rei i ja pensa en la següent eliminatòria.
Era el nostre primer objectiu de temporada, no? Arribar bé al partit i poder-ho competir per guanyar el partit, perquè ens dona... li dona molta importància, és una competició que té molt de prestigi i el que tu dius, et dona premi a jugar contra equips bons i al final, com a entrenador i com a plantilla, crec que és una, som un equip que hem de competir contra aquests millors equips per millorar com a grup, no? I preferències, no, la veritat, o sigui, a l'equip que sigui serà bon equip, com l'equip d'avui, que la veritat que els felicito perquè han fet un treball molt bo, i qui sigui, doncs, si és rival de competició, doncs mira, un altre enfrontament contra un bon equip de segona B, i si ens toca el premi doncs, a jugar contra un plata o contra un primera en algun moment, doncs a gaudir-ho i a competir-ho.
I més enllà d'haver complert amb l'expedient, per dir-ho així, de no deixar-se sorprendre per un rival de categoria inferior com era aquest Olímpic Floresta, Machado es queda també amb les bones vibracions que ha transmès la seva plantilla a les portes de començar la Lliga.
Molt contents, sobretot per les sensacions, no? Veníem bueno, a pretemporada, el que vam parlar, doncs, de tenir resultats irregulars, però bueno, més enllà del que us vaig comentar, no? En el procés d'anar afegint el model de joc, en quant a defensa, en quant a atac, i avui, ostres, doncs, ha sigut un partit de competició real, amb un molt bon equip que va quedar subcampió l'any passat, amb un molt bon entrenador, i, bueno, important és un partit, i a més amb un marge de gols important, doncs fa que te'n vagis tranquil i content a casa, no?
Content a casa. Se'n va Pau Machado i ara a l'espera del sorteig d'aquesta segona eliminatòria que es disputarà ja entre setmana, els dies 26 i 27 d'aquest mes. Per tant, d'aquí a un parell de setmanes. El rival del club, per cert, es decidirà per criteris de proximitat geogràfica i en aquest sentit, el Cerdanyola i el Manresa, dos equips que militen com els nedadors a segona B, són els altres equips catalans presents en el bombo, un número senar. Per tant, no es descartaria un desplaçament a una altra comunitat autònoma. Recordem a tot això que els conjunts de segona no entren fins a la tercera ronda i que abans d'aquesta segona eliminatòria ja comença la Lliga a segona B. Ho farà aquest cap de setmana i el Club Natació Sabadell debutarà a casa al Pavelló Nord contra el Mataró, l'altre equip de la ciutat present un any més en aquesta categoria de bronze. L'Escola Pia també jugarà a casa al carrer Garcilaso, en el seu cas, contra les Corts.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Vinga, va, que tenim temps de repassar més qüestions en aquests últims minuts d'Hotel Suís. Per exemple, que l'Astrapul femení ha encarrilat el passi a les semifinals de la Copa Catalunya de Waterpolo, la primera competició oficial de la temporada. A l'anada d'aquests creuaments de quarts, victòria per 10 a 16 de l'equip de David Palma a la piscina del Sant Andreu. Des de l'inici, les sabadellenques van obrir escletxa amb un parcial d'1-4 al primer quart. La tornada demà a 8:45 del vespre a Canllong i l'endemà dijous, apunteu a l'agenda, derbi masculí, Astralpool Natació Sabadell, Terrassa. I a la Next Generation Cup, la Champions juvenil de waterpolo organitzada al Natació Sabadell el passat cap de setmana, la victòria masculina va ser pel Zuglo. Els hongaresos van batre a la final el CNB per 8-10. El Ferencváros va ser el tercer, superant el Radnički Serbi a la final de consolació. Setena posició pel Natació Sabadell, que va guanyar l'últim partit al Marsella. El torneig femení, només amb 5 participants, les sabadellenques van ser segones després de perdre la final contra la selecció dels Països Baixos per 11-9. Més coses. En handbol platja, la selecció espanyola femenina, amb la sabadellenca Remei Prat a l'equip, jugarà aquesta tarda les semifinals dels Jocs Mediterranis de platja. A la cita d'Heràclion, a Grècia, el combinat estatal ha guanyat tots els partits de la primera fase i, per tant, ha acabat com a líder destacat. De fet, tot just ha cedit un set en el duel contra Croàcia i la resta d'enfrontaments se'ls han dut per 2-0. Quan passin 10 minuts de les 4 de la tarda, arrencarà la semi contra Itàlia. L'altra eliminatòria la disputen just després Portugal i Grècia i demà a la tarda se celebraran la final i el duel pel bronze. En squash, Iker Pajares ha caigut eliminat en el maratonià primer partit del Q-Terminals Qatar Clàssic. L'esquaixista del tennis Sabadell va perdre en 5 mànigues contra l'escocès Rory Stewart. El partit va durar 71 minuts, 1 hora i 11 minuts, i tot i començar adjudicant-se els dos primers sets de manera molt ajustada, 10-12 i 11-13, Pajares va cedir els altres 3. I en tennis taula, celebrats aquest cap de setmana, l'Open Santi Vidal de veterans i el torneig femení Encarnació Romero. En el primer cas, Jaume Carol es va endur la victòria, Ignasi Beis va ser plata i Josep Maillo bronze, i en el segon el triomf va ser per Alba Prades, el segon lloc per Mònica Beis i el tercer per Montse Beis i Lina. Un minut per les dues, repassem el menú de demà ja amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Podrem escoltar aquesta roda de premsa en directe de Juanmi Carrión des de la nova Creu Alta. Parlarem també de més futbol, en aquest cas de futbol territorial. Aquest cap de setmana s'ha estrenat la segona catalana i ho ha fet sense derrotes sabadellenques. Farem la prèvia d'aquest duel de quarts de final en la tornada de la Copa Catalunya femenina de waterpolo que comentàvem ara per l'equip de David Palma, i també, entre altres coses, parlarem de ciclisme per veure com li han anat les coses a David de la Cruz en la jornada d'avui i també demà a l'Angliru. Va, que marxem, que són pràcticament les dues. Abraçada de la Bea Aguilar, que ha estat a les vies de son. Nosaltres ho deixem aquí. Ara el torn és pel Notícies Migdia, de la mà de la Núria García. Que vagi bé. Adéu, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.